Logia Stream, el nostre coneixement al teu abast. Logopèdia i psicologia amb Sònia de l'Amo i Alba Pesquera.
Hola, molt bon dia. Benvinguts i benvingudes a un nou programa de Logia Stream. Soc la Sònia de l'Amo, neurologopeda del centre Logia. Avui és l'últim programa i espero que us hagin agradat els continguts dels programes que hem fet fins ara. Nosaltres seguirem a la vostra disposició als mails logiacentre@gmail.com o bé info@logia.cat. Avui parlarem de dues síndromes que afecten a l'expressió oral. A Logia tractem a diverses persones amb diferents síndromes i ens agradaria donar una pinzellada per tal de donar a conèixer les dificultats que poden tenir aquestes persones a l'hora de comunicar-se a la seva vida diària. Primer de tot, aclarirem el que significa la paraula síndrome. Per què diem síndrome en lloc de dir malaltia? Bé, una malaltia ha de tenir un origen conegut, un tractament mèdic, pautes comuns, un pronòstic i un diagnòstic fiable. Això ho trobem a totes les malalties excepte a les anomenades malalties estranyes, les rares, en les quals no es compleixen tots aquests criteris. Una malaltia afecta l'estat de salut i, segons l'Organització Mundial de la Salut, aquesta alteració de la salut ha de complir almenys dos dels següents criteris. Que tingui un agent etiològic, és a dir, una causa reconeguda. Que tingui un grup identificable de signes i de símptomes. Que presenti alteracions anatòmiques consistents. A veure, són enfermetats, la grip, la virola, el glaucoma, etc. Una síndrome és un conjunt de símptomes que no tenen per què tenir una causa coneguda ni desenvolupar-se alhora amb alteracions anatòmiques. Així doncs, les síndromes són un conjunt de símptomes ja estudiats i identificats com algo que té una entitat pròpia perquè té una forma típica de manifestar-se. Per tant, algunes síndromes poden tenir causes biològiques o socials. Podríem posar com a exemple la síndrome d'Estocolm, en la que no existeix cap enfermetat, sinó un quadre originat per una situació social, on existeix un nivell de tensió emocional que genera un model d'autoprotecció que genera una identificació de la persona que suporta aquesta situació davant de qui les crea. El cas, per exemple, de la síndrome de Down, es coneix l'origen, però no les causes que la provoquen. Ja que hem mencionat la síndrome de Down, començarem parlant d'aquesta. La síndrome de Down es dona per tenir un cromosoma extra en el parell 21. És a dir, aquestes persones presenten trisomia del cromosoma 21. L'estructura molecular d'aquest cromosoma extra dona una sèrie d'anormalitats genètiques que alhora condicionen l'estructura i la funció del cervell i del sistema nerviós i influeix sobre l'aprenentatge, la conducta de les persones amb síndrome de Down. Els gens del cromosoma 21 extra són també els responsables de les característiques físiques que presenten les persones amb la síndrome de Down, les quals exigeixen una atenció mèdica especialitzada i programes de medicina preventiva dissenyats per experts. Cal dir que la síndrome de Down és l'alteració genètica humana més freqüent. Una de cada 700 concepcions presenta la síndrome de Down. La freqüència augmenta a l'edat materna i de forma exponencial per sobre dels 35 anys. Tot i així, dues terceres parts dels casos són en dones que no han arribat als 35 anys. La síndrome de Down és la causa genètica més comú de discapacitat intel·lectual. La logopèdia té com a finalitat millorar la capacitat d'expressió i comunicació de les persones amb aquesta síndrome. Les limitacions intrínseques de la síndrome de Down fan que l'adquisició del llenguatge es vegi greument pertorbada. Així mateix, aquestes dificultats fan que encara tingui més problemes al seu desenvolupament individual i a la integració social. L'educació lingüística haurà de ser sistemàtica, repetitiva i funcional. Pràcticament totes les persones amb la síndrome de Down necessiten intervenció logopèdica des del naixement fins a l'edat adulta. Els objectius del treball logopèdic són millorar la parla i la comunicació, millorar la comprensió per tal d'afavorir les relacions interpersonals, afavorir la integració escolar i social. Gràcies a millorar les capacitats psicolingüístiques, és possible fer que això vagi endavant i millorin. Existeixen dues àrees de treball logopèdic que són les que ell o la logopeda emprarà amb la persona amb síndrome de Down. La primera serà la intervenció de les disfuncions orofacials i auditives. En aquesta àrea, potenciarem els patrons normals de desenvolupament de la deglució i de la mastegació. Potenciarem la força, la coordinació i la mobilitat dels músculs orals i facials. Fomentarem l'adquisició d'uns patrons correctes de respiració. Estimularem auditivament des del naixement amb sorolls, sons del medi, veu i sons vocals, discriminació auditiva en general. La segona àrea serà la destinada a la intervenció del llenguatge i es treballaran les següents àrees. Fonètica i fonologia. En la fonètica treballaríem les substitucions d'uns fonemes per altres i en la fonologia treballaríem aquells errors derivats dels problemes de discriminació auditiva i de l'organització temporal dels fonemes dins d'una seqüència de la paraula. Passaríem també a treballar la semàntica amb l'adquisició i ampliació del vocabulari. La morfosintaxi, que és l'aprenentatge de les estructures gramaticals. I la pragmàtica, per tal de que la persona pugui crear iniciativa comunicativa, aprendre a estructurar un discurs, aprendre a fer ús dels adverbis de lloc i temps, fer ús de les diferents funcions lingüístiques i aprendre a comunicar-se en diferents ambients. Si una persona no disposa dels recursos comunicatius apropiats, està condenada a l'aïllament, a l'exclusió, en els diferents àmbits que l'envolten. Normalment, els nens i nenes amb la síndrome de Down presenten bastants dificultats a l'hora de comunicar-se de forma eficient i moltes vegades només els entenen les persones que conviuen amb ells. És per tot això que el tractament logopèdic és tan important. Un altre síndrome que dona discapacitat intel·lectual és la síndrome X fràgil. És la segona causa genètica després de la síndrome de Down que dona discapacitat intel·lectual. La discapacitat de l'X fràgil és hereditària i la seva prevalença és més gran en homes que en dones. Això és degut a que el cromosoma afectat és l'X. Les dones tenen dos cromosomes X i, per tant, poden ser portadores, poden no patir l'enfermetat o bé patir-la de forma més lleu, ja que l'altre cromosoma X que tenen compensa aquest que està malalt, per dir-ho d'alguna forma senzilla. Els homes, en canvi, només tenen un cromosoma X i un Y. Per tant, si la mare traspassa el cromosoma X malalt, no hi ha cap altre que el compensi, ja que el pare ha passat a l'Y. Tot i així, les dones també es veuen afectades per la síndrome, tot i que, com hem dit, d'una forma molt més lleu. Els trets físics de les persones afectades per l'X fràgil poden ser discretes o no haver-hi, i el quadre clínic no permet arribar a un diagnòstic. El diagnòstic es basa en el cribatge molecular de qualsevol pacient que presenti discapacitat intel·lectual. Durant la infància, els nois presenten retard en les adquisicions motrius i del llenguatge. I el 50% de les noies també. Molts d'aquests retards es veuen més afectats pels problemes conductuals. Molts d'aquests nens i nenes tenen molta tendència a fer otitis i sinusitis de repetició, així com convulsions. La discapacitat intel·lectual va des de problemes d'aprenentatge menors, amb un QI normal, a una discapacitat greu que pot afectar la memòria immediata, la memòria de treball, les funcions executives i les habilitats visoespacials i matemàtiques. Els trastorns conductuals poden ser lleus, com un humor inestable, o bé poden ser greus, de tipus autista, com aletejar les mans, poc contacte visual, mossegar-se les mans, fins i tot trastorns de l'humor, ansietat i agressivitat. A les nenes, els trastorns intel·lectuals i conductuals solen ser lleus, de tipus afectiu o de tipus d'aprenentatge. Les persones amb aquesta síndrome necessiten tractament simptomàtic i multidisciplinar. Logopeda, terapeuta ocupacional, d'integració sensorial, programes educatius personalitzats i teràpies conductuals. La major part dels homes i algunes dones presenta una baixa capacitat d'aprenentatge, dificultats per raonar, per comprendre i memoritzar coses. Els nois presenten dificultats per expressar-se correctament i els trastorns conductuals augmenten, així com les seves dificultats de comunicació en general. L'accés a la lectura i a l'escriptura és difícil per a la majoria d'ells, degut a la discapacitat intel·lectual. Alguns afectats poden llegir paraules quotidianes, com poden ser noms, insígnies, marques, que els hi resulten familiars quan les veuen. La conseqüència de totes aquestes deficiències és una discapacitat que afecta la comunicació, la socialització i l'autonomia, que pot millorar mitjançant la reeducació funcional i algunes ajudes tècniques i humanes. Quan es beneficien d'un marc adaptat, la majoria de nens són capaços de fer grans progressos, tant en el pla físic com a l'intel·lectual i social. Com ja sabeu, a Logia contem amb l'Alba, psicòloga sanitària, amb la Núria, educadora social i terapeuta amb animals, i jo, neurologopeda. Aquesta unió multidisciplinar ens ajuda a poder atendre a les persones en totes les seves vessants. En fi, fins aquí el programa d'avui. M'acomiado de tots vosaltres i ja sabeu que ens podeu contactar quan necessiteu. Moltes gràcies per escoltar-me i ja sabeu que estem aquí per posar el nostre coneixement al teu abast.